Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé. Tant si heu sopat com si no, heu de saber que Junts per Catalunya farà patir Pedro Sánchez i el PSOE fins a l'últim minut per la composició de la mesa del Congrés aquest dijous. Segons ha avançat el periòdico i ha pogut confirmar RAC1, el partit de Carles Puigdemont no prendrà una decisió definitiva fins al mateix dia. Junts per Catalunya ha convocat una reunió executiva telemàtica dues hores abans que comenci la sessió dijous per constituir la mesa del Congrés, que està prevista per les 10 del matí. Serà una trobada telemàtica blindada, diu aquesta hora el partit, per un secretisme extrem. Més detalls, Cesc Giró.
Junts ha escollit un calendari d'infart pel compte enrere de les negociacions. Jordi Turull ha convocat aquest migdia la direcció del partit per reunir-se telemàticament dijous a les 8 del matí, només dues hores abans que comenci la constitució del Congrés. La convocatòria trenca parcialment setmanes de silenci a Junts, una discreció que demanen mantenir fins que el partit hagi pres una decisió definitiva. De moment, apunten diverses fonts que l'escenari és del tot obert. Esquerra, en canvi, no té intenció per ara de reunir la seva direcció. Els republicans, però, també fan gruar el seu suport al PSOE, tot i que inicialment estaven disposats a facilitar una mesa amb majoria progressista, ara demanen a Pedro Sánchez que garanteixi les tres condicions: gestos amb el català al Congrés, que s'investigui l'espionatge en Pegasus i que es pugui debatre sobre l'amnistia.
Atenció, però, perquè el paper clau decisiu de Junts podria quedar diluït si Coalició Canària finalment arriba a un acord amb el PSOE. En aquest cas, i si Esquerra dona suport al candidat socialista, el partit de Puigdemont hauria de donar suport explícit a la proposta del Partit Popular, si l'objectiu continua sent frustrar els plans de Pedro Sánchez. Si es limités només a votar el seu candidat, prosperaria la proposta del PSOE. De moment, socialistes Sumar i Bildu ja han rebutjat la proposta dels canaris de donar la presidència al PNB, asseguren que l'elecció ha de respectar l'equilibri de forces al bloc progressista, és a dir, que hi hauria d'haver una presidència socialista. Madrid, Roger Perciba.
Sí, per tant, acaba el breu recorregut de la candidatura del Partit Nacionalista Basc per presidir el Congrés. La ministra en funcions i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, diu que, vistos els resultats del 23 de juliol, la presidència ha de ser pels socialistes. Argument molt similar al de la nova portaveu de Sumar, Marta Lois.
Ese apoyo que los ciudadanos dieron a las distintas fuerzas progresistas de una manera mayoritaria se tendría que ver traducido lógicamente en esta Cámara.
Si la ciudadanía ha hablado y si tenemos unos resultados electorales con una composición de un número muy importante de fuerzas políticas progresistas, entendemos que en la mesa del Congreso tiene que reflejarse también esa composición.
A Bildu, segons la portaveu Merche Izpurua, ni es plantegen que els nacionalistes bascos puguin presidir la Cambra.
Mi impresión es que ese tema no está sobre la mesa ni como posibilidad.
I vist el fracàs de la proposta, el Partit Popular també diu que no, perquè tenen els seus propis plans per la presidència de la Cambra Baixa.
Doncs bé, la negociació per la mesa és només el primer pas. Després caldrà negociar la investidura. El Partit Popular ja ha aixecat el dit i volen que el rei espanyol assenyali ja Alberto Núñez Feijóo com a candidat a la investidura. Tot i no tenir garantida una majoria, el coordinador general del PP, Elías Bendondo, assegura que els populars tenen més vots que el PSOE per sotmetre's a la votació.
Estamos en plena presidencia de la Unión Europea. Cuanto antes haya un gobierno fruto de esa investidura, mejor para todos, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a votar, estamos convencidos de que su majestad el rey, cuando haga la ronda de contactos, propondrá al presidente Alberto Núñez Feijóo para la investidura y esperemos obtener los apoyos necesarios para constituir un gobierno que empiece a rodar cuanto antes.
Els populars volen engegar la maquinària i evitar una repetició electoral. Segons una enquesta, doncs, de eldiario.es, que s'ha publicat avui, el PSOE recuperaria terreny en aquest escenari de repetició electoral i podria disputar la victòria al Partit Popular. Tot i que els dos grans partits empitjorarien resultats, els populars serien els que més perjudicats en sortirien. A aquesta hora, a les 9 i 4, els turistes catalans atrapats a Etiòpia aquesta nit ja dormiran a casa. Han arribat aquest vespre a l'aeroport del Prat. A l'arribada han denunciat que no han rebut cap mena d'ajuda de les administracions. De fet, diuen que si són aquí és gràcies als etíops i també que el seu cas ha agafat volada als mitjans de comunicació. Quan han arribat a l'aeroport del Prat hi havia el Josep Ferrer.
Bona nit. Pocs minuts després de 6:45 de la tarda, els nou turistes catalans i la seva guia s'han pogut retrobar amb els seus familiars que s'esperaven ansiosos i emocionats a la zona d'arribades de la Terminal 1 de l'aeroport de Barcelona. Cansats perquè portaven 48 hores viatjant i sense poder dormir, les seves primeres paraules han estat d'agraïment a aquells que els han ajudat i han criticat aquells que els han ignorat, com per exemple l'ambaixador espanyol. Núria Jiménez és una de les turistes afectades.
L'ambaixada no ens ha ajudat, no ha vingut, no ha trucat amb nosaltres, no ens ha trucat a nosaltres. Ens han tret uns coneguts etíops
i ja està.
I amb la pressió de la gent que estava aquí, de RAC1 i d'altres personatges d'aquí.
Després d'un viatge que s'ha convertit en un malson, volen recuperar-se com més aviat millor, conscients que potser necessitaran ajuda psicològica per superar el que han viscut. Han assegurat que ningú els va advertir que la zona d'Etiòpia que anaven a visitar fos perillosa.
El govern espanyol, en canvi, insisteix que hi havia un avís des de feia temps que recomanaven no viatjar a la zona. El ministre d'Assumptes Exteriors, José Álvarez, ha dit que l'evacuació s'ha pogut fer gràcies als contactes del govern.
Hacía ya muchos meses que las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejaban viajar a esa región por cualquier circunstancia. A través de los contactos, y han colaborado distintas personas para ello con las autoridades etíopes, se ha podido hacer ese transfer.
Cananga, l'agència que els turistes catalans van contractar per anar a Etiòpia, ha defensat també que l'esclat del conflicte a la zona ha estat inesperat. I d'Etiòpia a Hawaii, perquè els incendis forestals a l'arxipèlag encara continuen ben actius i el govern treballa contra rellotge per trobar supervivents. L'últim balanç de víctimes mortals se situa en un centenar, però les autoritats admeten que el recompte creixerà, perquè només han pogut buscar en un 3% de la superfície cremada i encara hi ha un miler de desapareguts. Jordi Casals.
Els incidents s'han concentrat a l'illa de Maui i la pitjor part se l'han endut a la ciutat de Lahaina, on més de 2.000 edificis han quedat calcinats o molt mal mesos. D'aquests, 9 de cada 10 són residencials. Mentre continua la recerca de víctimes mortals i supervivents, els bombers miren d'estabilitzar els dos focus que encara hi ha actius. El més gran és el de Lahaina, on s'han cremat gairebé 900 hectàrees. El segon és terra endins i ha cremat prop de 300 hectàrees. En paral·lel, també s'investiga l'origen del foc. Segons explica la CNN, s'ha obert una línia judicial per investigar si el culpable podria ser el principal subministrador d'electricitat de l'illa, sospitant que l'huracà que hi va haver abans dels incendis va fer caure torres elèctriques de la zona.
I a les últimes hores, l'erupció del volcà Etna, aquesta matinada, ha obligat a suspendre totes les operacions de vol previstes per avui a l'aeroport de Catània, a l'illa de Sicília. La majoria de vols s'han reprogramat, com l'únic que sortia avui des del Prat amb aquesta destinació. Aquesta setmana, la de la Mare de Déu d'agost, és la setmana de festes majors per excel·lència. Avui i sobretot demà són els dies de l'any que se'n fan més de simultànies. Això farceix l'agenda cultural de moltes zones del país, però també atapeeix la dels Mossos d'Esquadra, que no donen l'abast. A Bellvei, al Baix Penedès, l'Ajuntament fins i tot ha hagut de cancel·lar actes per garantir la seguretat a tot arreu. Ho ha explicat a RAC1 l'alcalde Valentí González.
Sempre tens una previsió de contractar una seguretat privada, que depenent dels actes que fa, que fas una mica d'estudi el que fa falta cada acte. Mossos també sempre comuniques qualsevol tipus d'activitat, però clar, mai te garanteix la seguretat, perquè té molt pocs efectius nocturns. Coincideix també que n'hi ha a tot el Baix Penedès molts pobles que fan les festes patronals. Els efectius de Mossos no arriben a tot arreu i sempre pues, anem una mica a curs.
I el problema es repeteix a molts punts de Catalunya. Les comarques de Lleida, els Mossos posen sobre la taula que les festes majors acabin més d'hora i no s'allarguin de matinada. Lleida, Karen Alfonso.
Aquestes prevencions s'han obert arran d'una baralla que va haver-hi al municipi de Puigverd de Lleida, que va acabar amb un detingut i 8 identificats. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra proposen acabar abans les festes perquè consideren que entre les 7 i les 8 del matí són les hores més conflictives. Els municipis estan d'acord amb la mesura, però expressen que han d'estar tots a favor perquè sigui efectiva. En parla primer l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i després Jordi Calvís, l'alcalde de Golmés.
És una d'aquelles mesures que jo crec que les ha d'adoptar o tothom, o millor que no les adopti ningú, perquè encara poden tindre un efecte contraproduent.
L'Ajuntament sempre
sempre a deposar recursos de seguretat privat.
Així mateix, el cos policial recomana sobretot la contractació de seguretat privada en aquells municipis que no tinguin policia local.
On també estan de festa major és el barri de Gràcia de Barcelona. Aquesta tarda s'ha donat el tret de sortida amb un pregó reivindicatiu a càrrec dels esportistes del Club Europa, Andrea Porta i Àlex Cano. Han fet un discurs contra el masclisme i l'LGTBI-fòbia. L'acte, però, també ha estat marcat per les xiulades a l'Ajuntament quan ha parlat la tinent d'alcaldia, Laia Bonet.
I l'únic que esperem és que puguem viure aquestes festes com les volem viure sempre, amb civisme, amb respecte, amb la millor de les actituds. Us deixo amb l'Andrea i amb l'Àlex.
No és el primer cop que passa, segur que ho recordareu. Fa 2 anys els assistents també van xiular de Colau i fa 4 anys les crides s'ha de venar contra Jaume Collboni. Ara, després del pregó, la gent ja passeja pel barri de Gràcia, tot i això no serà fins demà que es podran visitar els 23 carrers guarnits que aquest any s'inspiren en mons de fantasia. També hi ha fet un tomb la Gemma Carceller.
Carrers i places engalanades amb el cosmos del Màgic 2, la recreació de Nova Orleans o una gàbia de papallones a la recerca de la llibertat. Són algunes de les 23 decoracions que s'estan ultimant a hores d'ara a Gràcia i que els visitants podran veure a partir de demà. Una altra de les novetats d'enguany serà la presentació demà del Bou de Gràcia, una nova figura festiva de la Festa Major. Les festes de Gràcia s'allargaran fins el 21 d'agost i comptaran amb 900 propostes entre música, festa i cultura popular. Com cada any es preveu que passin per Gràcia milers de persones, i per això l'Ajuntament de Barcelona ha creat 3 itineraris segurs. A més, una 20 de controladors faran guàrdia per evitar destrosses a la decoració que s'il·luminarà també durant la nit per augmentar la seguretat.
Les 9 i 11 envien a presó provisional un mosso d'esquadra del Bages acusat d'un delicte d'agressió sexual. Segons Avançat Nació Manresa, agents del cos van detenir-lo divendres passat i un jutjat d'instrucció de guàrdia de Manresa n'ha decretat l'ingrés a la garjola sense fiança. Des del cos policial no han revelat de quin tipus d'agressió es tracta, però sí que han aclarit que s'hauria comès dins l'àmbit privat de l'agent. A més, segons el Tribunal Superior de Justícia, la causa està oberta per un delicte continuat d'agressió sexual amb agreujant. La víctima és especialment vulnerable perquè té un grau de discapacitat. A Palamós, els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de gravar nens i nenes menors d'edat quan es banyaven despullats a la platja. Els agents el van arrestar després que un avi enxampés el pedòfil gravant els seus nets banyant-se al mar.
El detingut portava a la motxilla una càmera molt petita de la mida d'un gra d'arròs. D'aquesta forma, l'home de 63 anys i originari d'un país europeu aprofitava per gravar els menors a les costes de Palamós. Els Mossos van detenir-lo el passat 6 d'agost acusat d'un delicte de pornografia de menors. També van registrar la seva habitació d'hotel i van trobar material electrònic amb arxius de vídeo i imatges de menors. El detingut ja ha passat a mans de la justícia.
I aquí destaquem també un estudi del Ministeri de l'Interior que recull avui el periòdico i que alerta els pares de família dels perills de penjar fotos dels fills a les xarxes. Aquest informe conclou que el 79% dels pederastes condemnats fan servir aquestes imatges quotidianes per alimentar les seves fantasies.
Moltes de les imatges de menors que es consumeixen en pàgines pornogràfiques no són eròtiques, sinó del dia a dia dels nens i nenes. Per això els experts desaconsellen publicar fotografies a les xarxes, ja que un cop penjades es perd el control de la imatge. Si mirem a tot l'estat, gairebé el 90% de les famílies ho fan almenys un cop al mes.
I alerta també dels experts per l'augment de les addiccions al joc entre els joves menors de 25 anys. Les addiccions més comunes són les apostes esportives, els casinos i el joc virtual. L'Hospital de Bellvitge l'any passat va atendre 38 pacients de menys de 25 anys. El 2005, quan va obrir la unitat de joc patològic i addiccions del centre, la majoria dels pacients llavors eren homes adults enganxats a les màquines escurabutxaques. Carles Ballart.
Un nivell socioeconòmic baix i començar a jugar en edat precoç són dos factors de risc que poden derivar en aquestes addiccions. És per això que els experts creuen que s'hauria de conscienciar sobre aquest problema des d'escoles i instituts. La cap de la Unitat de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals de l'Hospital de Bellvitge, Susana Jiménez, diu a la CN que sovint s'arriba ja massa tard.
Comencem a fer aquestes campanyes quan ja som més grans i, per tant, moltes vegades el que s'està veient és que ja no arribem a temps perquè ja no tenen la percepció de que aquesta activitat sigui un risc.
Jiménez també insisteix que una de les conseqüències de les addiccions al joc és que els joves poden quedar molt endeutats i tenir molts problemes econòmics que poden arrossegar durant anys. Una alerta que arriba precisament pocs dies després de saber que el 2025 Barcelona acollirà la fira de casinos i apostes més gran del món.
Gairebé un quart de deu, el juliol d'aquest 2023 ha estat el sisè més càlid des que l'Agència Estatal de Meteorologia té dades de Catalunya. La temperatura mitjana ha estat de 24 graus. És un grau i mig per sobre de la mitjana de referència que es calcula entre el 91 i el 2020. La calor continua, després en parlem amb en Xavi Segura, però de moment no hi ha pluja tampoc a la vista. En aquest context de sequera, a Begur, al Baix Empordà, també s'ha començat a multar veïns per fer servir més aigua de la que toca.
Fa unes setmanes que van començar a fer seguiment dels comptadors i ara han posat les primeres 40 multes d'entre 750 i 3.000 euros, depenent de la gravetat. A més, en cas que algú reincideixi, l'Ajuntament li posarà un sistema de reducció de pressió per fer baixar el consum d'aigua. Una mesura que alerten que pot fer que els electrodomèstics s'espallin. En cas que ho facin, també han dit que els afectats no tindran dret a indemnització.
I a les comarques de Tarragona, una part de les dutxes i els rentapeus continuen funcionant amb aigua potable. En alguns casos, tornen a rajar després dels canvis d'alcaldia. Tarragona, Esteve Giral.
Sí, és per exemple el cas de Tarragona. Amb l'arribada del nou govern del PSC es va decidir reobrir el juliol la meitat de dutxes i també de rentapeus a les platges. L'argument que es pot mantenir un equilibri entre l'estalvi d'aigua i donar uns serveis mínims als banyistes. L'anterior govern, amb Esquerra, la CUP, a l'àrea de Medi Ambient i Junts, havia tancat totes les dutxes i els rentapeus i pensava mantenir la mesura durant tot l'estiu si seguia, com ha estat el cas, la sequera. Maria Roig és portaveu del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Tarragona i ho explica a RAC1.
Obrir i mantenir l'aigua pot ser molt populista perquè a la gent això li agrada molt, però crec que hi ha moments en què s'ha de prendre decisions molt responsables.
A Salou, a Cambrils o a la Pineda també hi ha dutxes i rentapeus oberts. A la Costa Brava, en canvi, de Blanes fins a Portbou, no hi ha cap platja amb dutxes obertes.
Ho hem sabut aquesta tarda, mort als 92 anys, el productor musical Clarence Avant. Li deien el padrí de la música negra.
This name kept coming up.
Who is this guy that I keep hearing about?
He wasn't there, but he was right there.
Era una de les figures més influents del món de la música i respectades de Hollywood, tot i que mai va ser el focus de les càmeres. Sempre treballava des del darrere. El documental de Netflix, The Black Godfather, que sentim de fons, explica la seva història. Clarence Avant va començar a guanyar fama després de ser el promotor de la primera gira de Michael Jackson, Bad, durant el 1980. I en música, Sofyan Stevens sorprèn publicant nou tema. En aquest So I'm Tired, el primer avançament del seu nou disc, que portarà per títol Javelin, el cantautor nord-americà conegut per fer la banda sonora de la pel·lícula Call Me By Your Name, entre d'altres, ho ha anunciat aquesta tarda i ha dit que el disc veurà la llum el 6 d'octubre. És el primer disc en solitari de Stevens des de Carrie and Lowell, publicat el 2015. Els esports, Roger Gutiérrez, bona nit.
Hola, bona nit.
El comitè de competició decidirà aquest dimecres les sancions a Xavi i a Rafinha.
En ambdós casos, les sancions podrien arribar a ser de dos o tres partits. Després de les dues expulsions d'ahir en l'empat a Getafe, la Federació Espanyola està valorant la possibilitat de sancionar Xavi per les declaracions postpartit sobre l'arbitratge, motiu pel qual li podrien obrir un expedient.
Últims partits d'aquesta primera jornada de Lliga, també.
Així és, ara mateix el Cádiz està guanyant a casa contra l'Alavés amb un gol de San Emeterio i en pocs minuts donarà inici l'Atlètic de Madrid-Granada.
I compte enrere perquè Espanya disputi la seva primera semifinal en un Mundial.
Després d'eliminar els Països Baixos, la selecció espanyola té una nova oportunitat per seguir fent història. El bitllet a la gran final passa per guanyar demà a les 10 hora catalana a la Suècia de Finlandia Rolfo.
Gràcies, Roger. Ho sentim, el tu diràs. Més o menys un any i mig, a les portes del Ministeri d'Economia, en ple carrer a Madrid, passava això.
¿Qué tal? Que me alegro mucho de verle. Pero, mire, pero perdone con los micrófonos, que no me dejan darle un abrazo.
Gracias, claro que sí.
¡Qué casualidad!
Aquí está la abuelete.
Bueno, hombre.
És la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ara en funcions, que es va topar amb Carlos San Juan, el abuelete, que diu ell mateix, el jubilat anònim que va impulsar la campanya Soc gran, no idiota. Una campanya de recollida de signatures per reclamar als bancs, com recordareu, que atenguessin millor la gent gran. Era el moment després de la pandèmia que no s'havia recuperat la presencialitat als bancs i que, en molts casos, als avis se'ls deia que havien de fer les gestions directament al caixer o anar mitjançant l'aplicació del banc al mòbil. Carlos San Juan, de 79 anys, va recollir més de 600.000 signatures i va fer parlar no només a la ministra que ara sentíem, que es va comprometre també a aprovar una llei de defensa de l'usuari financer, sinó que també el ressò d'aquesta campanya va obligar els grans responsables del sector de la banca a Espanya a donar explicacions. Per exemple, també el president de l'Associació de la Banca Espanyola, José María Roldán.
Carlos San Juan nos ha hecho ver a todos que necesitamos atender a quienes no pueden ir tan rápido.
Doncs bé, un any i mig després li volem preguntar a Carlos San Juan què en queda d'aquelles promeses, què en queda d'aquelles bones intencions de la banca de millorar l'atenció que s'estava donant en aquell moment a la gent gran. Carlos San Juan, bona nit i moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C de RAC1.
Bona nit, encantado de estar con ustedes.
Pregunta obligada, ha canviat alguna cosa un any i mig després?
Sí, ha cambiado mucho el horario. Prácticamente yo diría que en el 99% de las entidades mantienen todo el horario de oficina de la mañana. En alguna sucursal lo disminuyen debido a que hay solo un trabajador. Yo creo que se precipitaron en cuanto al ERE masivo que hicieron de despedir trabajadores. Ha cambiado en cuanto a que el cajero te ayudan fuera, no hace falta la cita previa para mayores, pero hay una serie de puntos que son muy discutibles. Uno de ellos es el cobro de comisiones, porque evidentemente el mayor es el que más acude a las ventanillas porque tiene dudas, y a la tercera y según qué bancos, a la segunda vez ya cobran pues 2, 3, 4, 5 euros. Y por otra parte, pues el tema de las libretas, que en la última reunión que tuvimos con toda el IBEX 35 más la vicepresidenta del gobierno, con la señora Nadia Calviño, con el gobernador del Banco de España, se aseguró de forma taxativa delante de todos los medios de comunicación que se comprometían a seguir utilizándose las libretas de ahorro. Esto, desgraciadamente, no se cumple en la totalidad.
Ara ho deia, el govern espanyol, per tant, s'ha continuat posant en contacte amb vostè després d'aquella topada amb la ministra Calviño i també l'Associació Espanyola de Banca, eh?
Sí, han cumplido fielmente, nos hemos reunido. De hecho, la próxima reunión está convocada para septiembre, lo que ocurre. El fin máximo de esta campaña, que yo creo que hubiera sido bueno para todos, jóvenes, mayores, era la ley de la autoridad independiente que permitía, si había un incumplimiento por parte de la banca, el presentar una queja sin abogado, sin procurador, y en instantáneamente, fácilmente, y entonces la banca tenía que comprometerse a responder rápidamente, de lo contrario sería multada. Y además era una autoridad independiente, no un tema judicial. Y esto, pues nos quedamos, coloquialmente lo puedo decir, con la miel en los labios, porque cuando se disolvieron las Cortes y el Senado, que era algo que yo evidentemente no esperaba, pues la ley le faltaba una semana para entrar en vigor, porque no había, estaba ya aprobada, solo le faltaba el trámite, que era un trámite, digamos, puramente legislativo, un trámite ordinario, el pasar por el Senado. Y en estos momentos pues tenemos una gran incertidumbre, porque aunque digamos que siguiera el gobierno actual, puede diferirse porque hay que repetir pasos, y ahora en el Senado hay otro partido político que tiene mayoría. En fin, ha sido una pena. I seguimos luchando.
El que sí que va poder tirar endavant i que es va poder posar en marxa a través del Ministeri d'Economia és un protocol que gairebé van acabar signant la majoria d'entitats financeres que es comprometien a atendre millor la gent gran. Ha servit d'alguna cosa aquest protocol? Ha estat útil?
El protocolo se ha cumplido solo parcialmente. ¿Por qué? Porque ya el mismo día que se firmó, que me acuerdo perfectamente que fue el 21 de febrero del 2022, pues ese día yo ya le comuniqué a la señora Calviño que le veía dos puntos muy débiles, y eran que era un protocolo voluntario y autoevaluable. Es decir, en estos momentos un banco puede decir que cierra a las 11 o que atiende de 8 a 9 nada más. O puede decir yo no atiendo a los mayores, porque no tienen obligación legal ninguna. Eso es lo triste. Y por otra parte, se comprometieron a las aplicaciones a hacerlas más sencillas, y las aplicaciones son muy complicadas. Te tienes tú que adaptar a las aplicaciones aplicaciones, esta digitalización por parte de la banca, que desgraciadamente se está extendiendo ya también a grandes superficies, se ha hecho a espaldas del consumidor.
I en aquest escenari, no sé, Carlos San Juan, si la campanya Soc gran però no idiota continua, s'estan encara recollint signatures?
No, porque esto fue una pequeña decepción personal, pero bueno, lo entiendo. Mucha gente me dice que sí, todavía se pueden recoger firmas, pero Change.org estimó que cuando se alcanzaron casi 650.000 firmas, se declaró lo que ellos llaman coloquialmente victoria, es decir, que se había conseguido la petición y entonces ya se desligaron de mí por completo. Es decir, que yo ahora, digamos que estoy solo. Y la ilusión mía, pues, es el que alguien recoja la antorcha y, concretamente, yo invito a todos los oyentes a que capten la idea de que la idea es formar eso que estamos intentando de momento en la Comunidad Valenciana, de una asociación en defensa de los mayores. No tenemos interlocutores, siendo casi 10 millones de personas las que hemos votado, o teóricamente somos votantes los mayores. Y le puedo decir, además, estadísticamente, que en la campaña electoral se ha hablado escasamente un 5% del tema de los mayores. Un 5%.
Déu-n'hi-do, això sí, senyor San Juan, el deuen felicitar pel carrer per tot el rebombori que ha fet.
Sí, sí, las personas, los que no me conocen, que son justamente a los que yo más defiendo, pues estas personas no están al día. Entonces, estas personas, la mayoría, no me reconocen. Pero las personas que tienen acceso a medios de información y demás, pues sí, cuando tienen en ocasión, y yo pues lo agradezco mucho, me dan ánimos y me dan. Yo no me siento protagonista en absoluto de nada, porque yo creo que, como he dicho, en todas cuestan las hemerotecas. Yo llegué de casualidad en el momento oportuno en que había realmente un ambiente de indignación general, pero nadie lanzaba, digamos, encendía la chispa. Y yo encendí la chispa con 102 firmas recogidas con mucho esfuerzo y esto pues prendió. Y ya le digo que en este momento estoy en contacto con toda Europa y con Brasil y Argentina, en la que participo con las universidades a nivel de sección de derechos humanos y de derechos de los mayores, porque ellos tienen problemas similares.
Doncs, Carlos San Juan, estarem pendents de què passi amb la llei un cop s'hagi constituït el nou govern. Moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C de RAC1.
Muchas gracias a ustedes. Una vez más les agradezco todo lo que han hecho, porque han sido realmente ustedes y las personas solidarias que han firmado han sido los protagonistas de esta campaña. El agradecimiento es para ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Bona nit.
Bona nit.
Últims minuts del 9C pel temps. Xavi Segura, bona nit.
Bona nit.
Quin temps farà demà?
Doncs el temps serà de ple estiu aquest dimarts festiu, amb força sol, calor i xafogó ben intenses. Fins i tot podrem sumar algun grau més a l'interior, amb moltes màximes de 32 a 37 graus i ambient pesat a la costa. I aquesta propera nit tornarà a ser tropical i de mal dormir a diversos punts, sobretot de litoral i prelitoral, sense descartar alguna mínima tòrrida per sobre dels 25 graus. Tot plegat amb molta calma, tot i que aquesta nit i de nou demà a la tarda no es descarta algun ruixat local al Pirineu i Prepirineu de Lleida, i també aquesta nit i demà al matí no es descarta alguna gotellada a la zona de l'Ebre a causa de la presència de núvols baixos a diversos trams de la costa.
I avui, ràpidament, on ha passat què?
Doncs avui destaquem aquestes nits tòrrides per sobre dels 25 graus que hem tingut en algunes zones, sobretot de la costa, a causa d'aquests núvols baixos. Per exemple, 25 graus a Barcelona, Tarragona, l'Estartit de mínim avui, però també 26 graus, Déu-n'hi-do, a Benissanet i als Alfacs, a les Terres de l'Ebre, una situació que es pot tornar a repetir aquesta nit.
Costa dormir. Gràcies, Xavi.
A vosaltres, adéu.
Tanquem aquest 9C d'avui que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i Marc Selva al control tècnic, amb el comentari final que avui signa la dissenyadora Míriam Ponsa. Ella va començar a treballar a l'antiga fàbrica de la seva besàvia, en desús des de feia dues dècades, la va reformar i va plantar el taller. Diu que recupera espais mobiliari i indumentàries que s'havien donat per mortes des del primer dia. Ponsa creu fermament que la moda és cultura i admet tenir una debilitat, ser sensible a la bellesa. A la seva pàgina web, Míriam Ponsa hi té penjat un manifest i aquí ens n'ha deixat un altre.
Des d'avui declaro que no treballaré per uns cànons d'estètica imposats, sinó que treballaré perquè l'ètica sigui la part més important de l'estètica. Treballaré perquè ningú se senti rebutjada per una dictadura finançada per empreses i estats deshumanitzats. Declaro un vaga general i permanent el treball forçat als camps de cultiu de cotó, el treball infantil forçat als tallers clandestins de confecció, als rius i mars contaminats per la indústria tèxtil, als residus tèxtils que s'exporten a Àfrica i a la sobreproducció. Mantindrem en parada indefinida la publicitat de moda no inclusiva, els missatges sexistes, masclistes, xenòfobs, en contra de la nostra llibertat. Mantindrem en parada indefinida els governs que no protegeixen la indústria del territori. Els seus responsables els suspendrem dels seus càrrecs. Amb ànimes còmplices, ens responsabilitzarem d'ocupar tots els segons, minuts i hores que avui desocupem en la construcció col·lectiva d'un món millor. Míriam Ponsa.
No ho sé, amb Montse Martí.